Información del deporte, Rodrigo González, buenas tardes.
Buenas tardes, en apenas unos minutos comienza en Badajoz la etapa 5 de la Vuelta Ciclista a España, donde está Borja Cuadrado, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, desde la línea de salida de Fuente del Maestre, estamos en territorio extremeño, provincia de Badajoz. A la 1:20 va a arrancar la quinta etapa de la Vuelta a España, una jornada de 177 kilómetros, marcada seguramente por las altas temperaturas y que presumiblemente se va a resolver al sprint, con los Kevin Gross, Van Aert y Aberasturi peleando por la victoria, en una vuelta que tiene desde ayer como líder al triple campeón Primoz Roglic.
Gracias, Borja. Además, ya es oficial el fichaje de Conor Gallagher por el Atlético del Madrid. Ya lo ha anunciado el club a través de las redes sociales. Ha pasado el reconocimiento médico y ya se ha entrenado con el resto del grupo. Firma por 5 temporadas y unos 40 millones de euros. Será presentado esta misma tarde en el Metropolitano a las 9 junto al resto de fichajes y además pendientes también de Gundogan. A falta de hacerse oficial, será nuevo jugador del Manchester City. El Barça le ha dado la carta de libertad para marcharse gratis y liberar masa salarial para poder inscribir a Dani Olmo.
¿Dónde estás pasando el verano?
Estoy aquí. Estoy
aquí. ¿Eres de los que piensa que como en España no se está en ningún sitio?
Que España es una gran nación.
¿Has dicho alguna vez eso de a qué voy yo y lo encuentro?
¡Madre! ¡Mami! ¡Mamá!
¿Qué? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste hasta aquí hemos llegado?
Y ahora estoy aquí.
Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
El 681-01673. Esta noche hacemos el paro aquí.
Estoy aquí.
En la SER.
El paro con Julia Molina. Cadena SER.
De momento es todo. Aquí en la SER continúa la programación local y regional. Nosotros volvemos en punto, ya en tiempo de hora 14 con Laura Gutiérrez. La información continúa actualizada en cadenaser.com y en las redes sociales de la radio.
Cadena SER. Servicios informativos.
Ser Catalunya. Cent anys de ràdio.
A Ser Catalunya comença Splash amb Jordi Cartanyà.
D'agost, un migdia més amb Marc Terri del Xou. Marc Caltet de la producció. La tècnica de Tomàs Sánchez i la realització de streaming i xarxes d'Andrea Murillo i Erika García. Ai, avui ens visita Aida Pol. L'endemà que Bonària hagi decidit retirar un fuet que contenia salmonella. Jo no sabia que, la salmonella podia anar amb un fuet i un fuet contenir salmonella.
És que tot té restes, al final. Tot té trazos de costa.
Tot són coses. En concret es tracta del fuet ibèric extra, amb el número de lot 61-70-199. La data de consum preferent és el 15 d'octubre d'aquest any i el pes de la unitat és de 180 grams, Marc Terrida. Bona tarda.
Buenos días, Jordi, ¿cómo estás?
Més no, ¿cómo estamos?
Pues tengo un frío que me muero, habéis puesto el polo norte dentro de este estudio.
Pero si estoy en temperatura ideal.
¿Qué mes, coño? No. Tengo los huevos que los tengo en la garganta de los fríos que hace, chico.
Aida Fol, buena tarde, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buena tarde, quina energía, por favor.
Tú tens fred o...?
Yo sí, estupenda. Ahora estoy preocupada porque aquest matí he menjat fuet y digo, salmonella.
Pues, la salmonella te jode. Está una semana cagándote pata arriba.
La salmonella, no, mira, sí, sí, confusa. Sí. No n'he agafat mai d'intoxicació.
Jo tampoc, sempre és l'ou. Sí. L'altre dia vaig fer una tortilla de patata i vaig dir, ui, amb la calor i això...
I a més els ous s'han de guardar fora de la nevera, diuen.
Jo estic d'acord.
Però amb la calor, clar, dius, quanta estona poden aguantar allà fora de la nevera?
Bueno. 180 grams de fuet que deuen ser els que es devia fotre el taxista pirata que van detenir a Eivissa ara fa uns dies.
Ecstasy. Ecstano. Ecstasy. Ecstano.
Els agents de la policia local durant un control preventiu van topar amb un conductor que va donar positiu en totes les drogues detectables possible, com ara cocaïna,
metamfetamina,
cannabis,
opiacis i benzodiazepina. I el més extraordinari de tot plegat
és que tot i que aquest home s'ha fotut tot el que podia fotre's al cos,
1. El molt mamífer continua respirant
i 2. Ha de tenir molts calés perquè totes aquestes drogues juntes valen molts diners.
I parlant de desastres humans, la desaparició d'unes estisores en un aeroport de Japó va provocar la cancel·lació de fins a 36 vols.
Va passar aquest cap de setmana al nou aeroport de Hokkaido. Al nord del país, quan algú va denunciar que havien desaparegut unes tisores en una de les botigues de la zona dels de les portes d'embarcament.
Del perill de segrest o pel mal que poguessin fer amb les tisores, es va decidir tancar l'aeroport i fer control als passatgers fins que es trobessin, i es van trobar?
No, el mateix dia no.
Què vols dir amb això?
Doncs que van aparèixer l'endemà diumenge. Les va trobar un empleat.
Va, que fort, tancar l'aeroport, tantes hores per unes tisores. Marc Altet ha estat 2 mesos al Japó. Marc, són així de meticulosos els japonesos?
Sí, sí, són així de meticulosos i amb tot. Amb tot, o sigui, amb servir-te un plat com a l'aeroport.
Que jo em pregunto, si no vols perdre unes tisores perquè faràs tot aquest show, no les venguis a una parada, no?
Ja
de l'aeroport, no? Si no vols pols, no vagis a l'era.
Era dels treballadors. Escolta, què et va passar amb un encenedor, tu? Es pot explicar?
Jo, en una maleta facturada, just abans d'entrar al vol, em van cridar per megafonia, em van obrir la maleta, allò, però 5 minuts abans d'entrar al vol, i un encenedor, un Fipo d'aquests americans que van amb gasolina, que estava buit, vull dir que era un tros de metall, me'l van retirar, em van dir, això no passa, o sigui, no. Això es queda aquí al Japó. El que va ser més vergonyós va ser que era un regal per un amic, i allà al Japó el tema de l'erotisme els hi va molt. I era un metxero que tenia una... Era un flamisell amb una imatge d'una dona japonesa nua.
Oh!
I vaig fer el ridícul estrepitós.
Era no que és per mi.
Deconstrueix-te una mica, Marc, per favor, home, sisplau.
Des d'aquell dia ja aquesta mena de regals ja no els faig.
I després de 24 hores i 36 vols cancel·lats van aparèixer les tisores. Sí, per aparèixer, ens situem a les portes d'un colmado a ells, viral el vídeo en el que un agent de la Guàrdia Urbana toc, 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 truca a la porta del colmado, obre la porta del colmado...
I de dins en surt un home muntant un caballo blanco.
Catacloc, catacloc, catacloc. No és Sant Jordi.
No és el llanero solitario ni Cid el campeador.
Tan senzill com un individu que en lloc d'anar a comprar amb el cotxe enganxat al cul...
Doncs mira, ha anat a comprar a dalt del cavall.
El més gros de tot plegat és que l'Urbano fa saltar l'home del cavall.
I l'home, que va infinitament a la seva bola, entra per propi peu dins l'establiment.
Per acabar sortint al cap d'una estona sense haver comprat res.
I munta dalt del cavall.
I com si fos el final d'un western de tota la vida... Doncs au.
L'home ha anat a comprar res, sí. Ha anat a sortir amb el cavall i punto, ja està.
Ja està, i no en direcció on es pon el sol, com a les pel·lícules, no.
L'home que ha anat a comprar res a cavall marxa carrer avall en contradirecció.
Bueno, i amb l'Urbana davant, ja t'ho diré. O sigui que, si li ve de cara un camió, un mal dient pel meme del dia Elche i Espanya, en fi. Ai,
tanquem
aquest bloc amb la cançó que tinc en loop de fa 24 hores. New Woman, la coreana Alice s'ha fitxat la col·laboració de Rosalía per una cançó hiperenganxosa amb una producció molt elegant, fresca i moderneta,
I al principi de... jo no l'havia sentit encara, quan ha sortit?
Pues aquest cap de setmana.
Ah, sí? Ja fa tants dies?
Sí.
Hòstia, sí que estic fora de les xarxes.
És que aquesta és una de les notícies de titulars que hi era pel dilluns.
Ah, és a dir, que estàs agafant titulars de ja fa 4 dies?
Home, aquí hem de reciclar.
Hòstia, Jordi,
hem de reciclar.
Però jo em pensava que tu eres un tio prou dinàmic com per agafar titulars del dia d'avui.
Però aquest és tan bo que s'havia de recuperar.
Va, perquè Rosalía sempre està
millor un bon titular repetit que un mal titular
del dia. I tant, doncs escolta, el videoclip, al principi del videoclip de la Rosalía i la... Com es diu? Lisa? La Lisa, veiem a la Rosalía fent petar un xiclet que li tapa mitja cara.
Que ens preguntem quants cops ha hagut de fer petar un xiclet fins que el director ha donat per bona l'escena.
Bueno, doncs si ets bo, la primera.
Tu recordes, Aida, quina és l'escena que has hagut de repetir més vegades a la teva carrera professional? Per allà... No, i repetir l'escena. Diu que sí.
La recordo perfectament.
I és?
És una que m'havia de donar un petonet amb un nen a la meva primera pel·li. Oh. I clar, no ens havien fet ni un petonet a la vida real. Ah. Llavors, davant de tanta gent allà, ens van fer amb un piquito innocent i ens petàvem de riure. 46 tomes en 35 mil·límetres, que és caríssim.
A Fernando content, perquè ara amb en Fernando Trueba.
El Fernando el tinc enamorat.
Des de llavors, mira, 3 pel·lícules que han caigut, ara en parlarem.
Quantes tomes has dit, perdona?
46.
Ostres, i no hi ha la recopilació i fer com tomes falses i posar-les totes seguides?
No ho sé, ho hauria de veure.
Hòstia, que fort.
Sí, sí.
Que bo.
Brutal. Va, que m'enterrida, ens endinsem. Dins del mar anem als llacs de Suïssa.
Bajo el mar, bajo el mar.
Més no, que la sap vostè, aquesta cançó. Va, que va bé, va, que va bé.
Ja ho sé, ja
ho sé.
Que ja viene.
Bajo el mar. Hola.
Suïssa.
Suïssa vol retirar dels seus llacs milers de tones de munició abocades per l'exèrcit. El govern ha obert un concurs d'idees premiat amb 50.000 euros per qui dissenyi un pla de recuperació segur i respectuós amb el medi ambient. Jo crec que també segur pels qui la retirin, no?
Sí, perquè has de pensar que aquesta gent va arribar a llançar en el seu moment 3.300 tones a un dels llacs, que es diu Quatre Cantons, que dubto que es digui en català, però suposo que està traduït.
A Montblanc tenim quatre cantons.
Sí?
Són quatre carrers que convergeixen al mig del poble.
I també hi ha quatre camins. O 4.500 tones de merda llançada al llac, que es diu en aquest cas llac Neuchâtel, o alguna cosa així. Aquí no tenim llacs enormes amb municions,
sí.
Tenim com a molt el llac de Banyoles,
sí, senyor.
Amb el Montmont, mon monstre de Banyoles.
Pobret.
Però sí que tenim una part del territori on al final de la Guerra Civil va viure un intens combat a desgast entre les tropes republicanes i els exèrcits franquistes. I estem parlant, de quina batalla estem parlant?
La de l'Ebre. Esclatava el 25 de juliol, aquella nit del 25 de juliol.
La recordes, no?
Sí.
Ja hi eres?
No la volies saber.
Doncs exacte, esclatava un 25 de juliol, com tu deies, del 38, i va durar fins al 16 de novembre d'aquell mateix any, però va ser suficient per convertir-se en una de les més sanguinàries de la Guerra Civil.
Amb nosaltres una persona que no va viure aquesta guerra, però sí que ha nascut entre xinxeres i es coneix a aquestes terres millor que ningú, Enric Ubalde. Julià, bona tarda.
Bona tarda.
Tu tens el teu projecte Marcats pel 38, que està relacionat amb aquesta guerra. De què tracta exactament?
Bueno, pues realment el nostre projecte Marcats pel 38, que deu fer ja uns 4 anyets que funcionem, és donar a conèixer la història de la Batalla de l'Ebre des d'un component militar, perquè al final estem parlant d'una batalla, estem parlant d'una guerra, però també des del component cultural, no? De cultura popular, principalment. És a dir, a nivell militar, però també a nivell civil, el que va tindre que viure la gent d'aquí del territori.
Tu mateix, en la teva web, que si la gent vol entrar, i diu Marcats pel 38, dius que això, de petit has jugat a les trinxeres i als refugis, trobant metralla i artefactes sense explotar per les vostres terres. Vist des de fora, per algú que no és allà, és una infància un poc arriscada, no? Potser corre per allà?
Sí, encara ara és un tema actual, eh? Vull dir, trobar artefactes per explotar i trobar metralla per tot arreu, eh? Clar. El que passa que, bueno, quan ets petitet, pues, tot ho ets bastant inconscient, tot ho veus bastant natural i
manipulable, normal. I també manipulable. Mira, una granada!
Manipulable. Penseu que aquí vingut totes les generacions han jugat en coses de guerra, perquè al final pues, ho veies com una cosa de lo més normal possible. Després te'n dones compte pues, que no ho és.
Clar, us advertiré una miqueta de, vale, canalla, podeu jugar per aquí, però per allà millor que no, que encara no està explorat i vés a saber què ens trobem.
El busca mines.
Sí, és que és així. Al final, nosaltres el que passa que t'ho han explicat de forma tan naturalitzada perquè la gent ha tingut que viure així. Després és quan te'n dones compte el pas del temps que dius, hosti, pues, que te les finques agrícoles pues, encara ara te trobes vestigis materials o restes humanes, doncs te'n dones compte de que molt normal no ho és.
Clar, ara parlaves, no, restes humanes i metralles. Una miqueta així en general, què s'ha arribat a trobar? Què heu arribat a trobar per aquella zona tan devastada per la guerra del 38?
És que realment és molt seriós el que s'ha pogut trobar aquí. Principalment, primer, penseu que el que encara se troba actualment, imagineu-vos el que va arribar a caure quan durant molts anys la gent va reciclar este material bèl·lic. És a dir, moltes famílies aquí a la Terra Alta, després de la guerra, com les finques agrícoles estaven tan malmeses de la Batalla de l'Ebre, doncs la gran majoria de famílies se van tindre que dedicar a recollir el ferro de les bombes, coures, metalls, per a revendre'l.
Aquí què hi trobem? Bombes, pistoles...
Sí, sobretot el que més se troba pues, són, encara ara, en l'actualitat,
sí.
Són peces d'artilleria, que són, pues, bueno, el que llançaven en canyons,
sí.
I sobretot, pues, això, extractes sencers, això, peces d'artilleria, però de metralla, és a dir, les escorces de les bombes, pues, tant d'artilleria com d'aviació. És el que es troba més a la zona.
I si hi hagués algú que volgués descobrir una miqueta aquesta història o aquest paisatge, amb tu poden explorar una mica, no? Perquè, per exemple, tens alguna guia que es diu Cobrera... Cobrera, no ho estic dient bé.
Corbera,
sota les bombes. Realitzes guies que la gent pot venir i fer-les amb tu?
Sí, exacte. I ja dic, nosaltres sobretot li donem l'incís este del tema militar molt bé, però també explicar el testimoniatge del que van tindre que viure els civils abans de la guerra, durant la guerra i també molt important després de la guerra, durant la dictadura i el context històric tan complicat que els hi va tocar viure.
Doncs mira, t'agraïm moltíssim, Enric, que hagis atès la nostra trucada al migdia d'avui, i jo no sé si aquests dies és una de les zones visitades o si tu mateix també fas visites per aquesta zona. Jo no sé en aquesta hora del migdia quina caldeta hi cau allà.
Bueno, l'estiu la veritat és que és una temporada bastant difícil perquè fa molta calor. Normalment sempre les temporades més altes solen ser la primavera o a la tardor. Ara que ara el setembre, l'octubre, és una ocasió molt propícia per visitar la Terra Alta i també, per què no, pues descobrir la Batalla de l'Ebre i la història, la nostra història, al final.
Enric, moltíssimes gràcies.
Pues moltes gràcies a vosaltres per la invitació.
Una abraçada. Celia Espanya, no l'hem saludat encara, que se'ns incorpora d'aquí una estona. Sí. Us estic escoltant.
Ella està arribant. Mira, veus?
Jo vull dir una abraçada.
Jo vull dir una cosa abans que anem cap a la nostra artistassa. És que, no, que en Màxim Castillo, company de la casa, m'ha renyat, que no es diu el Llac de Banyoles, és l'Estany.
L'Estany.
Perdó, Estany de Banyoles. Però no us enfadeu amb mi, perdoneu-me.
Ens està escoltant molta gent, m'estan entrant whatsapps, us escolto, m'estic enganxant els migdies a la SER.
Perdona'm, Màxim, gràcies pel missatge.
Màxim.
Estany.
Màxim Castillo em va avisar que estava de promo la nostra convidada.
Ah, sí? Hòstia, el Màxim, que maco que és, no?
Sí, vinga, anem a separador.
Els migdies d'estiu, d'una a dues a SER Catalunya, fem esplash. Amb Jordi Cartanyà, Marc Tarrida i Marc Altec.
You know, we expected you last week and we didn't hear from you, so...
You had someone else.
I had to, but if you like, we do...
Ja els hem escoltat, els protagonistes d'aquesta... Qui hi ha? Sí? Sí? Més no.
Perdón, se tenía el móvil conectado y se me ha quedado enchufado.
Pero el teléfono se cuelga, ¿no?
Ya, perdón, es que yo he hecho el productor porque Marc Altet está aquí abajado porque quería hablar, porque él es cinematográfico
y se ha dejado
el móvil más puesto, ¿sabes?
El qui farà pel·lícules el dia demà no som ni vostè ni jo.
No, creo que no.
Serà Marc Altet. Estimats oients de SER Catalunya, aquest 23 d'agost arriba Isla Perdida, n'escoltem el tràiler, la nova pel·lícula de Fernando Trueba i tercera que fan conjuntament amb l'actriu Aida Folk. L'actriu Rosen, que interpreta l'Àlex, una dona que vol obrir una etapa nova vital, i el tràiler, i aquí ja se'ns apunta que ella vol fugir d'ella mateix.
I per fugir, on vas?
A Grècia.
Doncs exacte.
Mamma mia.
Exacte, ostres. Sí, no sé si la pel·lícula està ambientada en el mateix to que Mamma Mia, ara ens ho podrà respondre, però...
No la vaig entendre, Mamma Mia.
I va per Feri de Matri, on coneixerà el Max, el carismàtic i enigmàtic propietari del local on es posa a treballar.
L'interpreta Matt Dillon i el Max, com diria en Joan Capri, té un passat, i que té un passat! I Àlex i Max, propietari i empleada, començaran una relació que Aida Folk. Si expliquem com evoluciona aquesta relació, patem la pel·lícula?
Bueno, jo crec que el tràiler ja podem veure que...
El tràiler ja diu cosetes.
Ja diu cosetes. És un suspense romàntico. Oh. Aquest és el gènere que li han otorgat. Llavors, bueno, començar a descobrir coses del seu passat que són una mica fosques.
Jo una pregunta perquè els companys informatius siguin a temps d'incloure un tall teu a l'hora 14. És a dir, què tal treballar per tercer cop amb Fernando Trueba? Us vau conèixer, que tu tot just eres un adolescent que començava, això era cap allà l'any 2001, vau començar, la pel·lícula s'estrena el 2002, després del 2012 repetiu amb l'artista i la modelo, i ara, o sigui, com era llavors ell? Com és ara? I fins i tot com t'hi has vist tu en aquesta evolució a l'hora de fer pel·lícules junts?
Una pregunta fàcil, eh?
Sí, és una mica... O sigui, això no us ho puc explicar en dos segons, però...
Ella m'estava mirant molt i dic, what the fuck m'estàs preguntant, oh, Cartanyà?
Bueno, el vaig conèixer el 2000, quan tenia 14 anys, i a mi em semblava un senyor, pues, serio, que no sabia ni qui era, ni que havia guanyat un Òscar, perquè, bueno, pues, no estava jo enterada, i em generava molt de respecte. Després vaig veure que era un home molt carinyós, que no em va fer fora després de les 46 tomes que li vaig fer repetir. I a partir d'allà, doncs, em va dir, ai, d'estudia, et passo música, et passo llibres, no sé què. Va començar a formar part de la meva vida a nivell personal.
Un mentor, en tots els
sentits. Un mentor, sí. Un mentor, un pare cinematogràfic, però avui en dia ja és família. Després...
Sou família, eh?
Sí, som família.
La manera de treballar d'ell, o la dinàmica que establiu vosaltres dos, és la mateixa, també notes que ha evolucionat? És a dir, que potser cada vegada us heu de dir menys coses perquè us enteneu ràpid, o no, continueu...
Sí, ha evolucionat, perquè no és el mateix una relació d'una nena amb un adult, que després ja quan vam fer l'artista i la modelo érem dos adults amb dos carreres darrere, i ara tenim l'excessiva confiança que li vaig dir, Fernando, no ens podem parlar així al rodatge. Escolta, tu no et posis aquí, tal. Massa confiança.
Què dirà la gent?
Què dirà la gent? Això no estem a casa. però és un plaer perquè sempre és molt més fàcil treballar amb algú en què no cal explicar-te gaires coses, que us enteneu a la perfecció.
Com t'arriba que també hi haurà Matt Dillon a la pel·lícula? T'arriba, escolta, va dir, ja hi haurà Matt Dillon, o primer va parlar amb tu i diu, escolta, que per cert incorporo Matt Dillon, com ha anat això?
Doncs mira, em va explicar fa uns anys que tenia un guió i que era perfecta per aquest paper i tal, i que el protagonista havia de ser un americà. Mm-hmm. I que havia pensat amb el Matt Dillon perquè ja s'havien conegut a Los Angeles, en un restaurant, i comparteixen molt la passió per la música. En el cas del Matt Dillon, música cubana, Fernando Jazz, però bueno, és igual. El cas és que si el Matt no podia fer-ho, tenia una altra llista. Jo vaig veure aquells noms d'aquella llista. Però no es pot dir. Però en qualsevol cas, treballar amb una estrella americana, amb la que he crescut veient les seves pel·lis, pues és molt guai.
I com és ell treballant? És a dir, jo recordo que et van dir al principi que has de ser natural, i després expliques, bueno, doncs quan vaig veure en Bardem actuar, vaig veure que potser un actor no ha de ser tan natural. Què és actuar al final?
Depèn. Cada pel·li et demana, o cada projecte, una cosa diferent. Per exemple, en aquesta pel·li està situada l'any 2001. És una època que conec. No he hagut de fer un estudi de com eren les dones en aquella època, als anys 40, no sé què. No, aquí no hi ha hagut composició. Havia de ser un personatge fresc, fàcil, d'una època que jo conec, amb la qual cosa pues, no hi ha composició de personatge. Per mi era molt important en aquesta pel·li estar molt, molt present. El més fàcil i el més difícil. Estar connectat amb l'altre, dir la veritat. Lo essencial. No necessitava més.
D'en Matt Dillon, què t'assembla d'ell com a actor? Com es desenvolupa? Com treballa?
I al Matt Dillon jo el mirava als ulls i a vegades li deia, no et crec.
Quin nivell de confiança també, no?
No. Sí, no, a veure, al final tu quan penses, uau, un actor americà, com serà, no sé què, i al final estàs al rodatge, els dos mengeu del mateix catering i els dos ens hem de mirar la cara i dir-nos la veritat. El tio em trucava i em deia, Aida, pots passar per casa meva, vivíem al costat, sí. I passàvem text, escolta, pues mira, t'he traït un poco de cecina, i allí passant text i parlant de les seqüències, o sigui, igual que si hagués treballat amb un espanyol o un francès, vull dir, al final és lo mismo.
No m'ho va dir així, però el Marc Altet em va dir, és una pel·lícula que comença aparentment com una pel·lícula romàntica i allò es comença a tornar fosc, es comença a enfosquir, va evolucionant. Quina evolució que podem explicar, Marc, de la pel·lícula sense fotre un altre spoiler gros?
No, jo el que sí que la sensació que em va donar i la sorpresa més agradable va ser el fet de que jo no havia mirat cap tràiler ni havia mirat res, per norma no ho faig.
Sí.
I al començar la pel·lícula jo m'imaginava, no, que es desenvoluparia d'una manera i va acabar sent tota la contrària.
Però quin home més prudent, no?
Sí, a veure...
Quin home més prudent.
Home, és que... No, molt bé. La gràcia és anar-la a veure, que la vagin a veure, que s'estrena ara.
A part, és una pel·li per anar a veure al cine, perquè estaràs d'acord amb mi.
Digue-ho.
La illa, la llum, l'estètica, la música...
Clar, jo crec que va ser aquí quan al principi de la pel·lícula ja et posen en un context, és una illa paradisí, o sigui, és el paradís que de fet es refereixen, és el paradís el que han descobert.
No, digues.
I que ja t'imagines que anirà d'una forma parella romàntica en el paradís i ja
no estic estrelladant, però...
Què podria sortir malament?
No explicarem què podria sortir malament, però sí que podem mirar de resoldre l'interrogant de quina illa es tracta. Ho fem tornant de publicitat, va.
Esplash. De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, amb Jordi Cartanyà.
Cadena SER Catalunya. Cada hora, cada programa, cada minut, cada paraula de SER Catalunya a un clic de tu. Torna a escoltar. Torna a escoltar. O descobreix contingut exclusiu al web de SER Catalunya. sercatalunya.cat.
No saps tot el que passa fins que no segueixes Ser Catalunya. @SerCatalunya. @SerCatalunya. Al perfil de Ser Catalunya trobaràs tot el que passa davant i darrere els micròfons. Segueix-nos a Instagram. @SerCatalunya. I no et perdis res. Allò que llegeixes en diagonal. Que has sentit dir a un veí. Que has vist de passada a les xarxes. T'ho expliquem. Tota l'actualitat al detall a sercatalunya.cat. Si passa, nosaltres t'ho expliquem. sercatalunya.cat. Cultura a un clic. Esports a un clic. Actualitat a un clic. Entreteniment a un clic. Torna a escoltar. Torna a escoltar. O descobreix contingut exclusiu al web de Ser Catalunya. sercatalunya.cat.
Ser Catalunya. 100 anys de ràdio.
Estàs escoltant Splash amb Jordi Cartanyà.
Quarts de dues de la migdia d'aquest dimecres 21 d'agost amb Aida Folk, coprotagonista de l'Isla Perdida, dirigida per Fernando Trueba i Matt Guillon. Aida, la illa en la que vosaltres us situeu, en la illa en la que vau anar a rodar, la que podem veure a la pel·lícula, deies en alguna entrevista que ni els grecs saben on és.
No tenen ni idea. En realitat, el cine tot és mentida. I no és exactament una illa, sinó una península.
Una península?
Una península. I el poble així més proper es diu Trikeri.
Trikeri.
Està com a 6 hores d'Atenes, amb molta curva, És realment un lloc on han passat moltes coses. Hi ha hagut gent que s'ha anat a amagar allà, que és justament el que ha de fer el personatge del Matt Dillon, amagar-se en aquella illa.
I ben amagat.
I després també hi ha hagut camps de concentració.
Hòstia.
O sigui que en els paraïsos també passen coses.
Vaja, hòstia, això m'ha enganxat.
T'ha agradat aquí, eh?
Aquí m'has agradat.
T'ha agradat aquí, eh? I ella fuig. Ella fuig, vol una nova vida. Quin pal s'ha endut? Es pot explicar?
Bàsicament, desengaño amoroso, el típic.
I la protagonista, quina té?
Pues la meva.
Aquesta edat, el desengany amorós és un bon pal, també.
És un bon pal,
per expectatives vitals, suposo, per dir collo.
Però hi ha una cosa molt poètica que sempre pensem, que és així marxo lluny, així m'oblidaré de tot.
Mentida.
I és mentida. Mentida. Jo no sé si vosaltres ho heu fet, però jo ho heu fet.
Tu,
I te'n vas amb la cosa, sigui on sigui.
Me'n vaig a la Índia.
Sí. Jo vaig anar a Àfrica. A veure si se m'oblida a mi la meva tonteria. I no, suma. El pròxim dia, pulserita. D'hotel, de pulserita, molt millor.
Vale.
I a la psicòloga. Sí, són com ho superes més ràpid.
Igual és un anclatge que quan te poses nerviós vas tocant la pulserita i et calmes.
La pulsera aquella New Balance,
home,
no recordeu.
Home,
es van fer milionaris dos xavals.
Per estafar
per portar una pulsereta de plàstic que t'equilibrava tot.
Mare meva.
Que llestos ells i que idiotes nosaltres.
Sí.
Mira, l'Aida sempre ha explicat que començava al teatre fent extraescolars de teatre amb Llops Teatre de Reus. I el dissabte al matí passava pel centre de lectura de Reus. I quan li hem preguntat que quina professora tenia, Rosa Mateu, molt bona tarda, què tal, com estem?
Hola, molt bona tarda.
Rosa, com recordes? Us podeu saludar, eh?
Hola, com estàs?
Hola, com estàs? Tant de temps, Aida, quina il·lusió.
Pues sí, no m'esperava, això.
Quant de temps feia que no parlàveu o heu coincidit algun cop aquests anys?
No.
Pues, potser de temps, fa 20 potser anys, no?
Uau.
Sí.
Mare. Com jo i la Rosel, que fort. Escolta, com recordes aquella Aida Folk, Rosa, tot fent les seves primeres passes com a actriu? Com era l'Aida també com a alumna, eh?
Sí, mira, jo recordo que amb l'Aida ens vam conèixer amb uns tallers d'estiu que organitzava Joventut, de Reus, que es feien a l'IMAC, i l'Aida es va apuntar en un taller, no sé si ella se'n recordarà, que es deia interpretació davant la càmera. I allà va ser el primer moment en què vam coincidir. I ja des del primer moment a mi em va semblar una persona molt talentosa, era molt joveneta, però em va semblar una persona molt talentosa, que sabia posar-se bé en escena, no? I després sí que és veritat que es va apuntar a fer classes de teatre, de formació d'actriu, al centre de lectura, amb unes sessions que fèiem de tècnica d'interpretació, de construcció de personatge, els dissabtes. Oi, Aida, que era així?
Sí, sí, sí.
I allà sí que
hi ha... Que bé que m'ho passava, la veritat.
Exacte, sí? I allà va ser quan vam començar a fer tècniques d'improvisació, i realment, veient les consignes que normalment donaves als alumnes, doncs ella, tant a nivell d'improvisacions individuals, com quan treballava en parella, com quan treballava en grup, era una persona que resolia molt fàcilment. O sigui que de seguida et presentava un petit treball, i no sé com s'ho feia, parlés, no parlés, fos la protagonista d'aquell moment, no en fos, el que passa quan tens davant algú que dius, ui, aquí hi ha la fusta d'actriu, te l'acabaves mirant.
Ho vas veure.
El protagonisme de l'escena. Jo sí, jo sempre vaig pensar que arribaria lluny.
Aquí la tenim.
Moltes gràcies, Rosa.
Aquí la tenim. Com era la Rosa de profe?
Doncs me'n recordo perfectament. Doncs era una persona que transmitia la seva passió per la interpretació, per la docència. La recordo com si fos una nena que, perquè s'ha de tenir aquest nen interior, sí, que li agradava jugar i que juguéssim. I jo recordo que m'ho passava molt bé, que era molt lúdic, interessant, divertit. No?
Sí, de fet, fixa-t'hi bé, jo sempre aquesta reflexió la faig moltes vegades. Nosaltres diem interpretar, però en canvi en anglès és to play i en francès sí, és jugar. Sí. I per mi és la base del teatre, el joc. Si no hi ha joc, si no hi ha aquesta cosa...
Els anglesos ja ho diuen, sí.
Exacte, és molt difícil que ho facis passar bé als altres.
To play, jugar.
De plorar, entens? Quan dic passar-ho bé vol dir gaudint d'aquell espectacle, sigui una pel·lícula, sigui una sèrie o sigui una obra de teatre.
Total.
Rosa Mateu, l'has anat seguint a l'Aida?
Sí, clar, com no.
D'aquella alumna que tenies a classe, a la que és ara, quins punts forts veus que ha desenvolupat? Com la definiries com a actriu?
Home, mira...
Quina vergonya,
jo he trobat sempre que l'Aida té una cara molt expressiva.
Sí.
Té faccions, té la cara molt expressiva. Mm. Parli o no parli, que això de vegades és complicat, no? Quan no interpreta, les reaccions de quan no interpreta, té una cara molt expressiva, sap posar-se molt ben a escena, i jo trobo que això, en cinema i amb els anys, encara ho ha perfeccionat molt més. I m'agrada molt com treballa quan no parla l'Aida.
Wow.
Jo moltes vegades per deformació professional, sí, de fet, quan vaig al teatre, sí, em miro l'actor o l'actriu que no parla, perquè és el que costa més d'interpretar. Perquè quan tu tens un text, doncs òbviament ja estàs actiu, ja fas acció, ja passen coses, però quan no parles i ja estàs escena, també has d'interpretar, ni que sigui subtilment, però també has d'interpretar. I l'Aida això ho sap fer molt bé.
Rosa,
apuntava maneres, el que et deia, crec que això ara és una cosa que té molt controlada i és molt maca.
Dono fe perquè la tinc aquí davant, i no diu res.
Sí, gràcies, Rosa.
Rosa Mateu, moltíssimes gràcies. Una abraçada molt forta.
Un petonarro.
Un petonarro, cuida't molt.
Igualment.
Molt èxit amb la pel·lícula.
Gràcies.
Que tampoc em perdré.
Gràcies, Rosa.
Un petonarro, Rosa, i gràcies.
Que vagi molt bé.
Pel·lícula que arriba aquest 23 d'agost. Et veurem, et gaudirem com ho hem fet avui aquí a l'Splash. Aida Folk, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, ha sigut superxulo estar aquí. Mm.
Com és la feina d'influencer? Qui millor que explicar-nos-ho que Cèlia Espanya. Bona tarda, com estàs?
Estem molt bé, un dia més a l'Splash per vindre-vos a posar llum a la foscor d'esta feina.
Hi ha moltes ombres en aquesta feina?
La gent se pensa que hi ha més ombres. La veritat és que ja hi ha desconeixement, crec.
Feina d'influencer, estem parlant.
Sí, feina d'influencer.
Com és la feina d'influencer?
Influencer.
Què prefereixes, influencer o creadora de contingut?
Creadora de contingut, perquè a mi la figura d'influencer me dona igual. O sigui, és com
una... aquí el guió posa influencer.
Sí, perquè és el que acabo sent al final, perquè jo el que a mi més m'agrada és crear contingut, fer vídeos, és la meva passió, i això... acaba esdevenint en que la meva figura és d'influencer perquè pues, també me conviden als esdeveniments i tot això.
Però la pregunta del Marc Altet és molt encertada, perquè molts influencers acaben definint-se com creadora o creador de contingut.
Jo me vull definir com a creadora de contingut perquè és la professionalització de lo que faig, jo crec. És per a mi la paraula més correcta, perquè a mi acabo influenciant perquè els meus vídeos els veu la gent.
Moltíssima gent.
Clar, és com si el Jordi li diguessis, tu ets locutor o xerraire? Clar, no, la professionalització seria, soc locutor i xerraire ho acabo sent.
Tu ets periodista, dic, jo soc radiofonista, no em maregeu.
Li acabes de destrossar, no?, com el seu ofici, ets xerraire.
Jo per la feina que fas. Jo per sobreviure a vosaltres, moltes de les coses que diu, faig veure que no la sento.
El Marc Altet avui ha agafat el micro per primer cop en tota la temporada.
I ens ha desmuntat.
I ha decidit anar a per totes.
No, agafa el meu micro, si vols, que...
Està vermell.
Escolta, una cosa, Espanya, ara mateix el Marc Tarrida està creant contingut havent de posar la cinta del teu cabell aquí al front, com si fos Travolta,
sí,
Fiebre el sábado noche.
Està molt guapo. Dos. Realment, tot podria ser creació de contingut. Des de que et despertes a que et vas a dormir, inclús quan dors podries crear contingut, posant-lo el mòbil al techo i ensenyant com dors.
Va, sí? Hosti, molt ben vist.
Jo he vist directes d'aquests de que si envies 5 euros, 10 euros, pots enviar una alarma. Llavors, hi ha gent que el que es dedica a fer és a rebre donacions a base de que el despertin a la nit.
No, ho trobo genial.
És que internet la tortura, i les seues locures.
Escolta, ara que dius de dormir o d'estar despert, com és un dia a la teva vida? Tu els dies els vius, clar, evidentment, tu vius dia a dia, però jo crec que has arribat a un punt que fins on arriba la planificació de la teva vida com a generadora de continguts, com a creadora de continguts?
És la pregunta que més me fan, que més curiositat genera, perquè, clar, això, també ser influencer també implica ser autònoma, i un autònom, tots sabem, bueno, clar, cadascú se gestiona com vol, no? Llavors, tindria més sentit explicar-vos una setmana, perquè jo m'organitzo per dies temàtics.
Ah, eh?
Intento...
Dimecres ràdio.
Exacte. A l'estiu, sí, a l'estiu dimecres és la ràdio.
Gràcies.
Però, i els dimarts seria creació del guió del que locutaré el dia següent, no? Però si tinc més guions a crear, els dimarts intentaré crear tots els guions.
Perquè hi ha guió, eh? Aquí tenim un guió escrit de manera metodològica.
Sí.
Mm-hmm. Gràcies, Andrea Murillo.
I si he de gravar diversos vídeos, doncs dilluns me fico a gravar-los tots de cop, perquè si ja que m'arreglo, me maquillo, no sé què, doncs ja ho aprofito tot d'una, no? Perquè saps què et vull dir? És economitzar el temps. Llavors jo m'organitzo per dies temàtics i després un dia meu és com una mica, després l'he analitzat i és bastant de mentalitat de tiburon ara mateix, perquè també m'estic entrenant per a una marató, llavors... Clar, entrenar-se a l'estiu és una locura en la calor, llavors això m'ha obligat a despertar-me abans.
Superaviat.
Cap al 6-7, vaig a córrer el que me toque aquell dia o al gimnàs o el que sigui, i després me fico a treballar. I treballar és les tasques que em toque fer aquell dia, saps? O gravar o editar, o respondre mails o factures i coses d'estes.
Perquè... Vas a córrer a les 6?
Sí.
Wow. Moment, a les 6 estàs corrent?
No, a les 6 estic despertant.
És que et trobaràs gent tornant de festa, eh?
Sí, m'ha passat.
A les 6 és frustrant amb això.
Però corres a màquina o corres a cama?
No, a màquina és el que més odio del món.
Oi, el temps no passa, eh?
No passa.
I l'impacte a la cinta als genolls és molt dolent.
Sí, no us ho recomano. No li desitjo ni al meu pitjor enemic. No, el millor de córrer per a mi és descobrir territori.
I tant. El temps, sí. I és que és molt, el temps passa més tranquil·lament.
Avui no para de rebre, el Jordi?
Bueno, perquè
perquè
li he llençat una... Perquè ha fet un comentari d'avi de dir no correu a la màquina, bueno, que fa mal als genolls.
Però és que té raó.
Especial als genolls.
Sí, té raó.
I sol pèlvic, que no tractarem perquè hem vingut a parlar de...
Influencers.
Però el sol pèlvic no se'n parla, el sol pelvià.
Pues això, un dia meu és... Faig esport, me fico a treballar.
Amb gent jove, eh?
Del sol pèlvic.
Sol pèlvic amb gent
jove,
eh?
No, jo no he pensat en el teu sol pèlvic en cap moment.
El meu ja no és pèlvic, és subterrani.
Exactament. Tenim aquí a la Cèlia Espanya, que ens està explicant el seu dia a dia, nosaltres parlant d'estar sol pèlvic.
Marxem d'aquí. Marxem.
Foli, Cèlia, foli.
Total, que jo treballo des de casa, tiquití, i si no, si els guions m'agrada fer-los a la biblio, per més ambient de treball, no sé què, i socialitzar una mica a vegades si estic molt de temps a casa. Però la veritat és que al final... molts dies tinc rodatges o esdeveniments i això em modifiquen molt la meva rutina que vull portar, i al final pues, intento encabir les coses importants. Per exemple, intento cada dia, o sigui, cada dia intento fer esport i gravar o tindre una idea de reel, això cada dia, perquè la creativitat no és algo que et ve, és, t'has de posar.
T'aixeques, te'n vas a córrer, et dutxes, comences a fer feina, i la pregunta és, en quins moments o fins en quina hora tu no entres a les xarxes?
Això, jo no entro a les xarxes, o intento, almenys hasta migdia, perquè si no... No, t'ho juro.
Què em dius?
Tens a tota Catalunya i Espanya i el món pendent de les teves interaccions.
Sí, sí, sí.
Fins al migdia. L'Instagram fins al migdia.
Te ho prometo, perquè si no me perdo entre tot les notificacions, els missatges, els likes, qui m'ha etiquetat a no sé on, no sé. Llavors entro allí i ja m'he perdut.
Ja no queda res de temps.
Uau! Ara això m'ha sorprès, eh?
És que si no faria res, saps? Estiria tot el dia. Tu entres al meu Instagram, sí. Podries estar-te tot el dia contestant, no sé què, comentaris.
És una mica com els fills dels creadors d'ordinadors i tablets i tal, que diuen, jo al meu fill no li deixo el mòbil.
O com els que venen droga, que no han de... No.
Ok, vale, si vols parlem de droga...
Què fas quan vas a córrer?
Però ho trobo molt interessant d'alguna persona que es dedica a les xarxes, ella s'autoreguli també l'accés a les seves pròpies xarxes durant fins al migdia, és que ho trobo molt enllà.
Sí, sí.
És molt addictiu. És addictiu.
Sí. Intento ficar una finestra de, pues, de migdia hasta les 7 de la tarda, entro i després ja no entra. Si entro ja ha de ser en una visió més d'usuària. I saps què em passa? He descobert que jo ara sóc molt fan de YouTube. Per què? Perquè és l'única plataforma on jo no sóc creadora. Llavors entro allí a evadir-me i a ensenyeu, doneu-me contingut, saps? Jo, en canvi, entro a l'Instagram i TikTok a veure, dono aquí, contesto coses, no sé què, saps? Com a fer feina.
I quanta estona pot passar? Tens una alarma sí, que al cap d'una hora diu prou?
Cada 15 minuts me tanca la pantalla i me diu ja prou. I llavors jo, si vull continuar, li dic no.
Ah, això, l'iPhone t'ho pot fer?
Sí, l'iPhone, sí.
I com es fa això?
Ara t'ho ensenyaré.
Ajustes i tal, eh?
Jo ho farem.
Sí. Vale. Perdó, però això és interessant, eh?
A part d'això és... Respons, notificacions, missatges. Quan et poses a crear contingut, amb quina freqüència crees un contingut per TikTok i després també per Instagram? Cada dia, cada dos dies? I a partir d'aquí, com el crees, aquest contingut? Quina és la rutina de treball que tens?
Com lo creo? Tot el contingut sempre ve de la meva vida, quotidiana. Si aquí parlem d'algo que a mi m'interessa o que pugui aportar algo al món, jo segurament ho explicaré a les xarxes.
Has posat algun límit? Tens alguna línia vermella? Això no ho explicaré mai a les xarxes?
Sí, no parlaré de ningú que no vulgui ser mencionat.
D'acord.
Per exemple, el meu ex.
Molt bé.
D'ell no parlaré mai. Sí que he parlat de la meva relació amb ell, que és diferent.
I et va dir que sí, que no passa res.
Això ho entenc, perquè al final és que sóc jo també. I tampoc parlaré de la relació de mons pares, perquè...
També no cal tractar-la.
Exacte, no volen, m'ho han prohibit, i jo ho respecto. I
temes polítics? És a dir, sé que a la llengua sí que t'hi has involucrat,
allò que em diuen,
però en altres temes, jo què sé, conflictes...
Me limito molt, perquè...
Política, perquè religió i futbol. Molt...
Exacte.
Tres temes...
Sí, me limito molt perquè rebo per totes bandes i no vull tampoc mal influenciar, perquè tampoc sóc experta. Si m'ho demanen, ho explico, però jo no, de primeres no aniré jo directament. En tota la... Bueno, ja m'anava posant merda, però tot lo de... En tot lo de Puigdemont, per exemple, no vaig dir ni mu, perquè no... És igual.
No. Carles Puigdemont, vostè
no va dir res de mi.
No.
Us vaig deixar tots bocabadats.
Sí, bocabadats és la paraula. Sí.
Bé, ho entenc, sóc un heroi per Catalunya.
Bueno, a la Cèlia, però... a l'Espanya la va deixar parada, vostè, sí?
A Espanya, sí. Sí, me'n vaig pixar a Espanya.
Però a la Cèlia no, eh?
No, bueno, això depèn dels gustos de cada persona.
És com Vox, ja ho he explicat alguna vegada, és el partit polític amb més seguidors a les xarxes socials.
I l'explicació que ens vas donar és meravellosa, eh?
És perquè la gent li dona bombo. Llavors, jo
penso... Claro que sí, como tiene que ser, José Luis, un partido de centro. O sea, que Vox es de centro, para mí. Es que ya llegaréis. Ahora mismo no estás con ellos porque soy joven, pero ya vendréis a la luz, vendréis.
Una cosa que em fascina de, del vostre format, dels creadors de contingut, és que podries crear contingut aquí mateix on estàs, sí, a casa, asseguda al vàter, vull dir, prenent unes canyes, estirada a la platja, i allò tira que tira que tira que tira. Al final, no, l'escenari, veig gent que estan a casa i tiren d'una manera extraordinària, amb una quantitat de milers o milions de followers. És brutal.
Sí, és molt fort això. Jo he descobert que a mi em funciona millor si me moc de casa, perquè impacta més, o sigui, té més sentit vore't en el context del qual tu estàs parlant. Si jo parlo de la ràdio, és més lògic que jo parli aquí,
des d'aquí,
que casa meua. I tindrà més engagement, o sigui, més atractiu visual, saps?
Engagement.
O si parlo d'un, jo què sé, saps, entens? Això ho he anat aprenent a base de fer vídeos, que funcionen millor els que tot el paquet està recollit.
De seguida responem a la pregunta que l'Altet em deia, escolta, anem ja per la meitat de la secció, no estem responent la pregunta, els diners com es generen? Abans, però, els vídeos te'ls muntes tu, te'ls edites tu, com
sí,
funciona?
Sí, ho edito tot jo, perquè al final és la meva marca personal. És veritat que he tingut molt de dilema en això, perquè hi ha hagut dies que he tingut 5 vídeos acumulats per entregar el mateix dia.
No vols dormir?
Exacte, dormir poc i editar molt, i al final el cap no dona de si, no? Però què passa? Que l'edició és un llenguatge, i és el meu llenguatge, és la meva narrativa. Si això ho delego, perdré part del meu encant. És veritat que puc dirigir bé a algú perquè ho faci com jo ho faria, però de moment no em cal, crec. O sigui, hi ha dies que sí, que se m'acumula molt i patixo, però la major no sol ser així. Llavors, de moment, no, això ho faig jo. I tot lo que, a més, que això és una tasca que m'encanta, ja et dic, a mi el que m'agrada és editar vídeos. El que més odio és factures, negociar pressos, tot això ja ho fan les meves repres, saps?
Els diners, com es generen? Perquè, clar, tu dius, no, tantes reproduccions de vídeos, tants seguidors a les xarxes, això t'hi deus fer ric. A partir de quins... Quina quantitat de followers?
És que no va de followers, va més d'engagement i de com la marca, perquè, per exemple, jo tinc un nínxol molt concret, però, per exemple, una xica castellanoparlant que fa vídeos ballant, el seu nínxol és tot el món. O bueno, castellanoparlant, o que no parla, que fa vídeos ballant.
I tu com a catalanoparlant ja te limites?
Clar, jo tinc, tots els meus seguidors tenen, exacte, són gent catalanoparlant, te diria de Catalunya, però ja de més de països catalans, i després que sol ser gent joveneta, saps, del meu rotllo.
Perquè si fessis dansa del ventre no cal res aquí, ja només balles, tires música.
Clar, i ja podria tindre un milió de seguidors que està molt dessegmentat, saps? Llavors
tens un nínxol concret de gent, que això és el que et permet, no tu, sinó les marques que volen arribar a aquesta gent, o fer-ho a través de tu.
Valoren molt això, saps? Arribar a un públic concret. Llavors, no va tant de seguidors, sinó de on arribes i l'engagement que tens. Jo, tu, si veus els meus seguidors, ne són 40.000 ara mateix, però els meus vídeos arriben a mig milió de visites.
Això pels seguidors que tens és molt.
És molt. Sí, i jo crec que això les marques, una bona marca, en bon màrqueting ho hauria de veure, saps? I també, si els agrada l'estil de vídeo, l'estil de narrativa i tot això, jo crec que això s'hi fixen bastant, no? Llavors, jo, per exemple, genero molt i guanyo bastant, però també pel producte que ofereixo i per on arribo.
Per això, truquen a les teves repres, et truquen a tu, no sé, una marca, no sé... una marca de bolígrafos, per exemple, vull dir que sigui molt curiós, per exemple, per no entrar en més coses, que es posen en contacte amb tu.
Sí, jo tinc el mail ficat a la descripció d'Instagram i m'envien el mail allà. I allí això m'ho gestionen les representants, tot i que el mail sigui celiaespanya@gmail.com, o sigui, allí entren elles. Jo també.
Volem que surtis amb un dels nostres bolígrafs. I que dius, hòstia, em va de conya.
Llavors,
per escriure.
Ells me fan la proposta, poden o no dir-me quin pressupost tenen, i poden o no dir-me el briefing directament. O sigui, això ja entres a un món de sal de selva.
Que sí, això és un món de correus i anades i tornades, que millor potser la repres, no, aquí?
Exacte. I depèn de la marca, de lo que digui dalt, jo puc dir que no per molts diners que m'oferisquen, perquè igual dic que és que no m'interessa vincular-me.
Per tant, sacrifiques un ingrés important de diners... Sí. El que és la teva línia editorial, que diem, sí, de manera feixa.
Sí, perquè potser això te donarà X diners, però te perdràs de la llarga, perquè els teus seguidors te veuran que anaves pels diners i diran, mira, esta és una venuda, saps?
Puc preguntar, sé que em diràs que no, però puc preguntar més o menys quan ingresses?
Sí.
¿Cuánto dinero tienes en la cuenta? No, això, el que s'ingressa, per aquí.
Va fluctuar molt, però...
La mitjana.
Jo, és que jo crec que diria entre 3.000 i 6.000 al mes.
Me'n vaig.
Però escolta, jo sóc autònoma. Mireu.
Me cago en jo!
Ara anem a parlar d'això. Què he
hecho con mi vida? Voy a hacer vídeo.
Mira, a mi me sembla poc. I ara vos explicaré per què.
Me sembla poc?
No, no. Válgame Dios.
Ara vos explicaré per què.
I t'ho compro.
Mira, jo... A mi em sorprenien els prostanals al principi, ¿vale? Però després ho he anat veient. ¿Vale? Jo abans d'això treballava una productora que també feia vídeos per a marques publicitaris. Mm-hmm. ¿Vale? En l'única diferència que jo no estava com a figura. Simplement no. Jo editava i feia. Aquells vídeos se cobraven amb molt més.
Sí, sí, les publicitats, hi ha molts diners a la publicitat.
Molts de diners, és que ni t'ho imagines.
Molts.
Llavors, què passa? Que jo ara estic fent la mateixa tasca, però sobre li dono el valor afegit de que estic vinculant aquella marca amb la meva, li estic donant més valor, a part de fer-los un vídeo, los estic ensenyant, los estic donant un canal per als meus seguidors, i no és el mateix veure una marca en un plafó, en un vídeo del metro, que vincular-la a una persona que tu seguissis te parla d'aquella marca. O sigui, no hi ha millor màrqueting que el boca a orella i que la recomanació que algú et diu, mira...
És que els hi surt gratis, quasi bé.
És que els hi surt gratis. I llavors jo arribo també a molta gent que ells no podrien arribar ni pagant, saps?
No.
I en la mateixa confecció. I a sobre...
I digues.
Soc autònoma, tu saps la de diners que... O sigui, saps?
I a sobre m'han regalat un cotxe. Per què t'han regalat un cotxe?
Vale,
un cotxe de gamma mitja alta, gairebé alta.
Sí, això és una col·laboració a Gifted. Això vol dir que m'ho regalen a canvi de contingut. I lo que...
A canvi que tu fotis, que facis reels i generis contingut amb el cotxe.
Sí, l'objectiu de la marca és vendre el cotxe? Jo crec que no. L'objectiu de la marca és donar-li valor a la marca, vincular-la als meus valors, i que volen que gent com jo, com... s'identifiquen en aquella marca, saps? Com una noia independent, forta, esportista, que té...
dinàmica, jove...
Volen vincular en això, no? I a part, és un cotxe elèctric, que ja sabem que tenen una mica de mala fama, i pues jo estic intentant... Ara estic mirant a veure com funciona i per entregar al món de dir, mireu, així funciona el cotxe elèctric, a veure
I em consta que el propietari del concessionari que et va cedir aquest cotxe és una persona, el conec personalment, que aposta molt pel vehicle elèctric i fa anys que aposta molt fortament pel vehicle elèctric.
Exacte, sí. I lo guai d'esta col·laboració és que vaig fer jo el contracte, per així dir-ho, bueno, les repres i tal, i vam fer la clàusula de que jo... no estic obligada a crear els continguts que ells me diguen, sinó que jo crearé contingut orgànic, que es diu. Orgànic vol dir el que a mi em vingui bé sense validació de la marca. Vale? Si avui, per exemple, venint a Plaça Catalunya m'he fet una foto en un semàfor vermell, en plan, ja estic a Barcelona, dins del Mini, que quedava molt xulo. Igual això és publicitat orgànica, que és forma part del meu dia a dia.
El que potser no és tanta publicitat és fer una foto amb un semàfor. Però ara
no
passa res.
Això t'ho hem de vigilar. Escolta, dos preguntes amb una, que ens queden dos minuts. És a dir, la pregunta és, tens un pla B i com et veus d'aquí? Allò que diuen, com et veus d'aquí 5 anys?
No tinc pla B perquè crec que seria una pèrdua de temps. És a dir, hi ha influencers que tenen pla B, hi ha pocs influencers catalans que íntegrament siguen les xarxes el seu motor econòmic o la seva forma de vida. Croqueta de xocolata, que també ve aquí, sí. La Laura també és com jo, la Maria Vallespí, per exemple, però els altres tenen, per exemple, treballen a la ràdio, estan contractats a llocs.
Van fent cosites.
Exacte, tenen això com una part. Jo el meu és íntegrament això. Si jo tingués un pla B, trobo que deixaria molt de banda i diria que no a moltes coses perquè me centraria en fer créixer el pla B. Saps? I a mi el que m'interessa, a mi el que més m'agrada és crear contingut. Jo vull que això sigui el meu pla A i únic.
Quin seria el teu pla B?
Seguir fent vídeos com a filmmaker, com a productora, saps? Però autònoma.
D'aquí 5 anys continues veient-te?
Sí, és que és l'home...
Com a Cel Espanya, com estàs ara a les xarxes?
Sí, jo sé el Cel Espanya ho seguiré sent tota la vida, desgraciadament o per sort.
Afortunadament.
Si tindré aquesta repercussió a nivell d'influencer, no ho sé, però jo sé que fer vídeos m'agrada molt. Llavors jo ho vull seguir fent, saps?
És a dir, surtis tu o no, tu seguiràs fent vídeos.
És que sí, soc molt friqui d'això. M'agrada molt el màrqueting i tot això. I entendre com funciona el cap de la gent quan veu un vídeo i a veure com puc fer-ho fins al final. De fet, m'encantaria entrar a una marca que no fos la meva cara i explotar-la en vídeos, a veure, saps? De treure-li el màxim partit fins on pot arribar. En una altra llengua, potser, també, per a veure... Perquè en català... és jugar al mode difícil, saps? Però en castellà o en anglès, jo, com sé ja l'estructura del vídeo, sí, seria arribar molta més gent. A veure com seria, però ja això,
bueno,
de moment,
bueno, tinc, bueno,
això seria el meu pla, que no, ni el contemplo.
Cel Espanya, moltíssimes gràcies, i gràcies per revelar algunes de les teves dades, no diré més confidencials, però sí una mica més de... Ostres, que no acostumes a tractar, i t'ho agraïm moltíssim.
Gràcies a vosaltres per donar-me aquest espai per explicar-me.
Vinga, anem tancant les plaies avui, eh? Ah, allò!
Escucha, hemos dicho adiós, pero también estamos aquí.
Bueno, mira, que digamos adiós no vol dir que hagin de marxar, perquè una cosa és el que dius i l'altra el que es fa.
Ah, sí, però...
Llavors, facten un verbe.
Vale, vale, vale.
I de moment el que fem
però,
ara és...
Però escucha, yo a las dos me voy, eh.
Ai, sí, home, és que és hora d'anar plegant i tancar
comer,
el programa, eh.
Vamos a comer.
Demà serà 32 de març, eh.
32 de març?
32 de març.
¿Por qué?
És la novel·la de Xavier Bosch.
Oh, viene Xavier Bosch.
Sí, senyor, sí, senyor.
Aquest hombre es molt gran.
L'editaven el 22 de març d'aquest 2024.
Estamos en el 4, sí.
És que ja m'he perdut.
Bueno.
És que m'està passant l'estiu molt ràpid.
Però mañana el programa.
Xavier Bosch.
Vale.
I llegenda de Mónica López.
Oh, qué bien.
I tu més de si tornes.
Jo sempre estic aquí per vosaltres.
Venga, va, fins demà.
Adiós.
Splash. Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Laura Gutiérrez.
¿Qué tal? Buenas tardes. El fiscal de Sala de la Unidad de Delitos de Odio aboga en la SER por una reforma legal que permita imponer una orden